Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. Acabem de saber que el Tribunal Constitucional avala la presó permanent revisable. El Tribunal ha desestimat els recursos d'inconstitucionalitat presentats pel PSOE i la resta de l'oposició contra la presó permanent revisable aprovada per l'anterior govern del Partit Popular. La decisió s'ha pres per 7 vots a favor del bloc conservador i 3 en contra. Josep Maria Argimon ha demanat no abaixar la guàrdia perquè la pandèmia no ha acabat i alerta que les setmanes que venen seran clau. També des del Parlament, el conseller de Salut ha alertat que la tardor i l'hivern són els mesos dels coronavirus i ha fet una crida a ser conscients que encara hi ha Covid. Argimon ha demanat també al govern espanyol mantenir els fons Covid perquè, malgrat que la incidència pugui ser més baixa, hi ha seqüeles que s'hauran d'afrontar de manera decidida. I avui s'ha sabut que Benjamin Lees i David McMillan han guanyat el Premi Nobel de Química d'aquest any. La Reial Acadèmia de les Ciències de Suècia els ha reconegut el procediment per accelerar la producció de molècules. Lees i McMillan han desenvolupat la organocatàlisi asimètrica. Es tracta d'un nou sistema que permet accelerar la producció de molècules. Això permet fer medicaments de manera més ràpida, fàcil i respectuosa amb el medi ambient. Els acadèmics suecs asseguren que es tracta d'una eina enginyosa en el difícil art de construir molècules. I en plana internacional, la Comissió Europea defensa donar ajudes als vulnerables i reduir alguns impostos per fer front a l'augment del preu de l'energia. Des d'un debat a l'Eurocambra, l'eurocomissària d'Energia, Kadri Simpson, ha assegurat que proposarà als estats mesures per pal·liar els efectes de l'increment de preus de l'energia. Simpson ha admès que el nivell d'emmagatzematge de gas és inferior a la mitjana dels últims 10 anys, però que n'hi ha suficient per cobrir la temporada de fred. L'eurocomissari ha afegit que el preu del gas té previst que es mantingui alt durant tot l'hivern. I en aquesta línia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que cal una compra conjunta de gas per part de la Unió Europea per fer front a l'alça de preus. Sánchez ha recordat que l'Estat ha signat una carta conjunta amb França, la República Txeca, Grècia i Romania, que reclama un enfocament a nivell europeu per fer front a l'augment de preu de l'energia. Aquest text reclama una reforma del mercat de l'electricitat com a resposta al dramàtic augment de preu. I encara a Brussel·les, el Parlament Europeu ha reclamat mesures urgents contra la violència vicària. Aquest dimecres s'ha aprovat amb 510 vots a favor, 31 en contra i 141 abstencions per protegir les víctimes de la violència de parella en batalles de custòdia. El text alerta de l'alarmant nombre de feminicidis i infanticidis en el marc de la violència masclista i defensa que a l'hora de determinar la custòdia i els drets a la visita s'ha de posar per davant la protecció de les dones i els nens. L'Eurocambra exigeix també la protecció legal i psicològica pels fills víctimes de la violència de gènere. I més coses. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que obligava 25 dones a exercir la prostitució en pisos ubicats a Sabadell, Ullastrell, Sant Andreu de la Barca i Barcelona. L'organització obligava les dones a estar disponibles les 24 hores del dia sense poder dormir ni descansar. Eren controlades amb càmeres de videovigilància i moltes vegades, com a forma de càstig, no rebien el salari. Per ara, la policia ha detingut a 14 membres de l'organització com a presumptes autors dels delictes i també ha intervingut drogues, armes de foc i més de 280.000 euros en efectiu. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Quan la Junta de Joan Laporta va prendre possessió del càrrec, es va trobar un club que no podia operar. Si el Barça no hagués sigut una associació esportiva, ja s'hagués hagut de dissoldre. Ho ha dit el director executiu del club, Ferran Reverter, en la presentació dels resultats de la due diligence. Les conclusions d'aquesta auditoria sobre la gestió de Josep Maria Bartomeu al capdavant del club s'estan presentant en aquests moments. Els motius de l'impacte negatiu en les finances del Barça es deu a l'increment de la massa salarial amb més del 60%, l'increment de les despeses de gestió i l'impacte de la Covid. Tot i que Reverter ha assegurat que encara que no hi hagués hagut la pandèmia, el Barça hagués tingut perdres igualment. El club fitxava jugadors sense saber si els podria pagar. A més, ha detallat que la junta anterior va abandonar les instal·lacions fins a tal punt que si al final de la Lliga passada s'hagués permès l'entrada de públic als estadis, el Camp Nou no hagués pogut obrir. Tenia més de 900 desperfectes per reparar, ha dit el CEO de l'entitat. Reverter també ha detallat que la junta de Bartomeu va crear estructures duplicades per evitar el control dels socis.
El trossegament de factures es produeix per dos motius. El primer, clarament, per evitar el control. No? Tenim el cas I3 Venture, tenim casos també a l'Espai Barça, i també es produeix per un tema d'operativa. Quan un club està aturat, quan un club realment no funciona, la gent doncs es busca la vida. Estructures duplicades. El Barça té dues empreses, la Fundació i BLM, i crea estructures duplicades.
Les pèrdues de l'últim exercici pugen a 481 milions que obliguen a la Junta de la Porta a fer un pla de viabilitat per reconduir la situació econòmica del club.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les dues, Estel Migdia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. En poques paraules.
Estem al matí a Ràdio Estel. Hauran notat que hem canviat només per un dia aquesta sintonia habitual de la secció que dediquem a la comunicació els dimecres en poques paraules, perquè avui volem parlar dels Spin Doctors. No dels que esteu escoltant, que és el grup de rock nord-americà, sinó de la figura del cap de gabinet de la presidència. Figures que, la veritat, han anat guanyant protagonisme, però sempre des de l'ombra. Per exemple, el qui era Spin Doctor del president Pedro Sánchez, Iván Redondo.
¿A la Sexta se viene?
No. Como analista de La Vanguardia los lunes.
¿Cuánto le pagan a La Vanguardia? ¿Bien?
Bueno, me han dicho que igual, parecido, similar a ti. Pero, si quieres luego nos decimos.
No, yo sé que eso lo digo ya aquí ahora. Pero si usted me lo dice, claro. No voy
no,
a decir
no, no lo vas a decir aquí.
Yo sí.
Pero no me lo creo.
Yo sí que lo puedo decir.
No me lo creo, déjalo. Déjalo.
No, porque usted no se atreve a decir la cifra suya, pero yo la diría.
No, pero no, similar, sí, que te quiere fichar mucha gente. No me hagas hablar.
Bueno,
esto seguro que lo quieres cortar.
No, yo cortar, pero ¿por qué voy a querer cortar?
Molt interessant, David Serra, aquesta conversa sí que va tenir Iván Redondo. També reconeixíem a l'instant a Jordi Évole, no? Aquest cap de setmana, si no m'equivoco,
sí,
a la Sexta.
Va ser el retorn de Lo de Évole, programa de la Sexta, en la seva segona temporada, i a més, tan important com amb un convidat com Iván Redondo, que era la primera vegada que vèiem a qui havia estat, vèiem parlar, amb una entrevista així en profunditat, el director del gabinet de presidència del govern, per tant, l'home de confiança, la mà dreta de Pedro Sánchez. Va ser una entrevista que havia creat moltes expectatives i que va acabar, diríem, amb una gran decepció per la majoria d'espectadors, com a mínim, si ho van expressar molts a les xarxes socials.
Doncs avui, en el nostre espai de comunicació, en poques paraules, al matí a Ràdio Estel, parlem d'Iván Redondo, però sobretot de la figura d'un director d'un gabinet de presidència. Per això ens acompanya l'Enric Xicoll. Ell és professor i secretari acadèmic de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Bon dia, Enric.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar novament amb nosaltres. No sé si vas poder veure l'entrevista a Iván Redondo aquest cap de setmana.
En directe, al moment no. De fet, després sí que l'he pogut recuperar online. I bé, la veritat és que sí, estic d'acord una mica amb en David, que potser un tipus d'entrevistes d'aquest tipus pot crear expectatives. També caldria dir que a vegades aquestes expectatives es creen també en uns àmbits, si em permeteu, més autorreferencials o més domèstics de l'àmbit de la comunicació, i que a l'hora de la veritat sí que és veritat que potser va generar més decepció, o fins i tot jo, si em permeteu, des del meu punt de vista més personal, també veient que una persona com ell també era difícil que pogués haver explicat gaires coses més de les que va explicar.
Ja, que potser la gent doncs volia saber com més coses, però no podia, no? Ja no podia estirar més de la llengua, no? El mateix Évole.
Sí. Digues.
No, anava a comentar que estàvem així, com donant aquestes opinions, no?, del que va donar de sí aquesta entrevista a Ivan Redondo, que fins i tot va haver-hi gent, no?, que va qualificar l'actitud de Redondo com de ridícula, fins i tot.
Bé, jo la sensació que tinc, potser ens en podem, com parlem d'assessors d'imatge, assessors de comunicació, spin doctors, pensem una cosa com un spin doctor, no només assessora normalment a un cap de gabinet o un cap d'un govern, sinó que també assessora partits polítics. Sovint també es relaciona el concepte de spin doctor amb certs lobbies que ajuden a definir ideològicament què pensa un partit polític. Probablement tampoc hem de tenir tantes expectatives perquè, a veure, nosaltres els que ens dediquem al món de la comunicació, els periodistes, moltes vegades s'utilitza aquesta terminologia de l'off the record, no? Que et donen una informació privilegiada en un cercle íntim de periodistes, moltes vegades directament la font d'informació, i sí que en aquests moments d'off the record, moltes vegades un cap de gabinet, un cap de comunicació, o fins i tot la pròpia font, et dona informació privilegiada que després tu, com a periodista, l'utilitzaràs per treure més rendiment informatiu. Doncs aquesta expectativa que tu tens davant d'un off the record no podem esperar tenir-la davant d'una persona que està acostumada, potser, a donar aquest tipus d'off the records o de parlar amb els mitjans de manera més íntima i ho faci de manera pública. Perquè precisament el que estaria fent és desprestigiar la feina que ha fet fins ara, no? Una persona que es dedica aquest assessorament de manera més interna, més tancada, el que no pot fer és que aquest assessorament o aquesta manera d'actuar la tingui també de manera pública.
Enric, tu com a professor, veient l'entrevista, tu creus que Ivan Redondo és una persona que comunica bé? I totes aquestes, potser aquestes no contestar les preguntes que a vegades hi feien tot una estratègia?
A veure, més que una estratègia, a vegades el sabater és el més mal calçat, no?, allò que diuen, no? I sí que és veritat que potser una persona que està acostumada a dir-li a un altre com s'ha d'expressar, no per força ha de ser ell també un bon comunicador. Potser una persona que sap com dir-li a un altre com ha de comunicar, potser ell no ha de fer aquesta feina de comunicar de manera pública, i, per tant, també és normal que davant del públic potser no actuï de la mateixa manera. Jo, més que una estratègia, veig una precaució, una prevenció evident, no sé com dir-ho, que se li notava molt, que vigilava què deia, fins i tot en el ritme a l'hora de comunicar era un ritme lent, que es notava que estava pensant molt la resposta per evitar donar informació que en algun moment, també us he de dir que els que això també ens passa una mica als periodistes, els que treballem en l'àmbit de la comunicació, que a vegades no acabes tu també de saber exactament el límit què puc dir i què no puc dir, no? Jo personalment, no? I a vegades, davant d'una situació, prefereixes ser, en aquest cas jo crec que fins i tot, això sí que ho lleu d'una manera positiva, de ser, va més ser previngut que no pas després haver-te de penedir del que puguis dir, no? Uh-huh. Jo crec que més que una estratègia, el que ell buscava és que no li poguessin retreure que en aquesta entrevista hagués donat informació que forma part també de la confidencialitat entre un president d'un govern o d'un partit polític, el que sigui, i els seus assessors informatius. Jo no veig tant una estratègia, insisteixo, sinó com una prevenció.
Ara parlarem una mica de la figura de l'spin doctor, perquè potser hi ha gent que ens estigui escoltant i digui, però què és l'spin doctor? No? D'on ha sortit aquesta terminologia? Que és el cap de gabinet, no? Entenc, Enric, a grans trets, de l'assessorament polític. Millor d'assessorament polític.
Sí. Són els... un partit, sobretot, està molt relacionat l'spin doctor amb el partit polític, més que en un polític en concret, tot i que als Estats Units sí que ho associem molt a la persona del polític, perquè moltes vegades, com sabeu, els polítics estan per sobre dels partits polítics o més enllà dels partits, però normalment el partit polític o els polítics en general tenen unes línies ideològiques, no? I s'han de posicionar davant de la societat en temes de, jo què sé, avortament, violència domèstica, no sé, els toros o qualsevol tema, no? I el que fa un spin doctor és crear el discurs. Són creadors de discurs. I que fan que aquell discurs associat amb un partit polític determinat tingui un resultat final narrat, explicat, no? És convertir la ideologia del partit en una narració, no? I el que fa una mica l'spin doctor és donar-te aquest relat ja elaborat, ja preparat, i sobretot des d'un punt de vista comunicatiu que sigui eficient, o sigui, que arribi de manera eficient en el públic i que el públic l'entengui amb facilitat, no? Potser associem molt això a l'Spin Doctor, un tema molt d'imatge, i no és tant d'imatge com de discurs, de contingut del discurs.
Uh-huh. Mira, el mateix Ivan Redondo, en l'entrevista que li feia Jordi Évole, definia així quina és la seva feina.
La política es un poco como la Fórmula 1. Y esto es muy importante. Mi trabajo, como el de personas como yo, es el de ser un ingeniero. Yo no soy el piloto. Pero hay veces que el coche no va. Y puedes tener un gran piloto y no va a ir. Y no lo olvides que esto es así.
Lo decía por Ángel Gabilondo,
¿no? Nunca. No. Ángel ganó las elecciones y 2 años después las perdió. Nunca nadie sale a que el coche no salga del pit lane. Pues tiene que salir. Tiene que salir, Jordi, pero no te puedes engañar. Eso es así.
I és a dir, Enric, és el que ara comentaves, no? El creador, però no el que fa la resolució.
Exacte. No, a més, a veure, per suposat, aquesta idea, no?, de que a vegades no un Spin Doctor o un assessor d'imatge o un cap de gabinet o un cap de comunicació podrà solucionar les mancances que pugui tenir, doncs, el pilot, en aquest cas, no? Però sí que és veritat que el que ell ha de fer és que la màquina funcioni correctament. Ara, la màquina vol dir, com parlar d'enginyer, no? Doncs enginyer, que el cotxe funcioni correctament, però després el pilot ha de saber conduir el cotxe. Si el pilot, el primer revolt, s'estavella, probablement no serà culpa de que el cotxe estigui mal fet, sinó que serà, doncs, que té una conducció temerària o que va massa lent, o el que sigui, no? Mm. Per tant, el que ha de fer l'Spin Doctor és la màquina estigui ben engreixada, ben lubricada, que hi hagi el canvi d'oli quan toca, doncs que els alerons estiguin correctes, però després, esclar, si el pilot no sap conduir, no és molt fàcil que es pugui estavellar.
Totalment. Avui estem parlant amb Enric Xicoy, professor i secretari acadèmic de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals a Blanquerna Universitat, Ramon Llull. És veritat, Enric, a altres països com els Estats Units o el Regne Unit, no, aquesta figura, podríem dir que és més pública, no?, la figura de l'Spin Doctor. Per què creus que a l'estat espanyol estan més a l'ombra?
A veure, jo crec que també passa des d'un punt de vista mediàtic amb els periodistes, perquè aquest concepte, i parlo de periodistes, els periodistes estrella, que fixeu-vos que des d'un punt de vista també a l'estat espanyol o Catalunya, no existeix tant la figura del periodista estrella. I parlo del periodista entès com realment un reporter, el periodista que investiga, que fa feina. Podem tenir ara potser un Carles Porta, no?, doncs que es converteix en un periodista una mica de referència, i en canvi als Estats Units sí que la figura periodística, no tant de comunicador, no tant entès com algú que fa espectacle o que fa entreteniment comunicatiu, que aquests sí que poden tenir certa repercussió, als Estats Units hi ha aquesta figura de l'estrella. I potser en l'àmbit aquest també de la comunicació política també hi ha fet, doncs, algunes sèries de televisió, com l'Ala Oeste de la Casa Blanca, no?, que parla precisament una mica d'aquesta figura dels Spin Doctors, i sempre des del punt de vista dels Estats Units ja sabem que tota figura, aquest concepte més mediàtic, l'associem moltes vegades a moltes altres figures que no les tenim tant aquí, no? I sí que és veritat, que aquí queda una cosa més reservada, i si t'he de dir la veritat, des del meu punt de vista, crec que quan un Spin Doctor sigui menys protagonista, millor, perquè el que no convé precisament des d'un punt de vista, jo crec, comunicatiu per part dels polítics, és veure que darrere hi ha un estratega, una persona que t'està preparant el polític perquè després pot donar molta sensació de poca credibilitat del polític, no? De dir, escolta, aquest és un titella, no?, que està al servei d'una altra persona que li està dient tot el que ha de dir. Ja hi ha una mica aquesta imatge generalitzada, però potser el que ha d'evitar precisament un Spin Doctor és que això passi, des del meu punt de vista.
Per tant, podíem entendre que la decisió de Pedro Sánchez d'alguna manera cessar o de dir fins aquí arribat a Ivan Redondo, això va ser abans de l'estiu, podria anar per aquí, tot i que Ivan Redondo diu que no, que va dimitir ell, però vaja, igual tampoc entrarem en aquesta discussió, però potser és això, no?, que potser es parlava massa d'Ivan Redondo,
que no pas
i era el moment de dir, doncs ja està, fins aquí hem arribat.
Sí, també. A veure, això no en tinc idea. Vull dir que no
sé, per això dic que no entrarem si ell va dimitir o l'altre el va fer fora.
Sí, això, passa no ho sabrem, i segurament que també està bé que quedi entre ells. Però també, a vegades, fixeu-vos que la figura de Pedro Sánchez és una figura que fa relativament poc, per dir relativament poc, vull dir, fa pocs anys, que ha aconseguit ja ser, un governant, que ja s'ha consolidat, etc. I probablement sí que ara a ella li convé un tipus de figura, fins i tot des d'un punt de vista més personal, un canvi de rol, no? Que fins ara ell havia de ser més agressiu, probablement, per poder aconseguir el govern, havia de ser més proper a la gent. Això no vol dir que Ivan Redondo no li pogués donar aquesta responsabilitat o aquesta situació més d'estabilitat. Mm. I potser, només és una hipòtesi de treball, també va bé que potser si la persona que t'ha anat assessorant ho ha fet en una línia, doncs ara ho hagi de fer en una altra línia diferent i potser canviar la figura també és recomanable en un moment determinat. El que sí que és curiós, que el mateix Ivan Redondo comentava,
sí.
Jo penso, ell deia que ell es moria assessorant altres partits polítics, però no, per exemple, el Partit Popular o més cap a la dreta, no? Sí que és veritat que la figura dels Pindotos també cal dir que normalment és una figura que se sent normalment, afí ideològicament al partit o a l'institució en la qual assessora. I, per tant, també cal tenir en compte que a vegades són gent de molta confiança. No són, entre cometes, funcionaris o professionals només d'allò, sinó que també combreguen ideològicament. I això a vegades també pot provocar que en un moment determinat doncs amb aquella persona hi puguis tenir una certa discrepància ideològica, no?
Ja per acabar, Enric, un altre nom que s'ha popularitzat és el de Miguel Ángel Rodríguez, qui va ser portador del govern d'Aznar, recordem-ho, i ara director de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso. Creus que la presidenta de la Comunitat de Madrid necessita un assessor o va per lliure ella?
No, jo crec que sí. Jo crec que... I a més, diuen que bona part del que és ella actualment té a veure amb Miguel Ángel Rodríguez, i per tant jo crec que sí que és necessari, i que la sensació d'espontaneïtat i fins i tot a vegades d'improvisació que semblaria que hi ha darrere d'ella no hi és tant. Jo crec que és una figura molt important, Rodríguez. No sé si els que som tenim una miqueta més d'edat el recordem quan era portaveu del govern, era el que en el seu moment va parlar de les caniques,
sí.
No? Quan van parlar de si el Catalunya podia jugar en competicions esportives internacionals i va dir sí a les caniques, no? Una cosa d'aquest
tipus. Sí, sí, sí.
És una persona que ideològicament i també de manera de crear discursos és molt potent, i jo crec que sí, que és molt probable que l'actual presidenta de la Comunitat de Madrid, bona part del seu èxit, perquè té molts seguidors i realment està aconseguint un èxit, i fins i tot aquestes a vegades, una de les coses que fan els conductors és fer-nos creure que allò que ha sigut imprudent, o sigui, allò que sembla, no sé, una bajanada, una tonteria, que ha sigut una cosa improvisada, moltes vegades està pensat,
Està tot pensat, està tot guionitzat.
Tot no, perquè també n'hi ha alguns que van una mica per lliure a vegades, però sí que a vegades allò que ens pot semblar que està improvisat, sí que darrere hi pot haver, si més no, una certa estratègia per donar aquesta imatge també d'improvisació, perquè és el que, en el fons, a molta part del públic o de l'actor,
dels
seguidors,
no?
És el que els agrada. Clar. Exacte.
Enric Xicoy, professor i secretari acadèmic de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies. Cuida't moltíssim, Enric.
Sí, estic una mica refredat avui.
No, però no t'ho hem notat pas, Però cuida't igualment. Vinga, una abraçada, Enric, gràcies per tot. Adeu. Doncs avui hem analitzat aquesta figura dels Spin Doctors, no? L'hem concretat en la figura d'Ivan Redondo, perquè justament
sí,
ha estat d'actualitat, que també hem de dir que Ivan Redondo va ser, doncs, va promoure la idea, no?, de la moció de censura.
No, però que abans va ser assessor de Xavier García Albiol al PP, sí. Catalunya, també va estar a Euskadi assessorant em sembla que era Antonio Basagoiti del PP al Partit Popular a Euskadi. Per tant, potser Ivan Redondo és una figura que a vegades, allò, no?, que ara deia l'Enric, ideològicament hauria d'estar molt bé, però bueno, sembla que potser canvia d'ideologia. De
jaqueta.
Sí.
Vinga, doncs, moltíssimes gràcies, David Serra. Ara, 6 minuts, ja ens situem a 2:15 ja d'aquest matí de dimecres. Fem una cosa, al matí a Ràdio Estel, marxem a publicitat i a la tornada d'atenció, perquè la Marta Ejar, que posa la lupa avui al millor pa de pagès català d'aquest 2021.
Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Al matí a Ràdio Estel. El bioritme del dia.
Doncs mica a mica ens acostem a l'hora de dinar. Ai, que ja comença la gana, el poquet de la gana. També segur que hi ha gent que ens està escoltant ara mateix que ja ha dinat, no?, per tota aquella gent doncs, que entri en horari de tarda a treballar, o simplement doncs, perquè tenia gana i ja ho ha fet. De fet, Marta, un aliment que mai pot faltar a taula, hagis dinat o no, és el pa.
És el pa, i jo val a dir que he crescut envoltada de pa. A casa som molt panarres. Els meus pares cada matí compren una barra de pa. De vegades hi ha el meu, a vegades hi va el meu pare, altres ma mare. I el pa, Mercè, no sé si a casa vostra també ho feu, es col·loca al calaix del pa. No sé si vosaltres aquest concepte també el teniu a casa.
Sí, sí, és veritat, sí, sí. Jo el tenia, quan vivíem en un altre pis, sí que teníem el calaixet de... Ens hi cabia el calaixet.
Exacte.
Del pa, no?
Que hi ha la barra del pa, el ganivet, sí, sí, del pa, sí. La panera, etcètera, etcètera. En definitiva, que a casa, doncs això, mengem molt pa i a mi m'agrada molt.
Doncs a mi també m'encanta, Marta, perquè si us passa com a la Marta, doncs us encanta el bon pa. Has de saber que el millor pa de Catalunya d'aquest any el trobaràs a Cal Mosso, a Vilassar de Dalt. La fleca s'ha fet amb el premi al millor pa de pagès de Catalunya 2021, convocat pel Consell Regulador de la IGP de Pa de Pagès Català i que s'ha lliurat aquesta mateixa setmana. L'Andreu Galceran està al capdavant de l'orador de Cal Mosso des de fa moltes dècades, i és que ja és la sisena generació de flaquers a la família. Andreu, bon dia i enhorabona.
Bon dia, moltes gràcies.
Tu ets, com deia la Marta, que bueno, segur que ho ets, però t'ho has de preguntar. Això ets com ho has dit?
Panarra.
Panarra.
Si t'agrada menjar pa.
M'agrada, lo de panarra.
Jo no sóc massa, la veritat, Ara et pensaràs que dic una mentida, no? Però sí que és cert que jo entre setmana normalment a l'entrepà i poc més. No sóc de menjar pa, però sí que m'agrada el pa, per suposat, no? Però no tinc l'acostum de... A casa meva sí, Però jo a casa meva, ara que he vist sol amb la meva parella...
Sí, no... ho has reduït.
No teniu calaix del pa, Andreu.
Sempre marxo perquè estic cansat, marxo amb presses, no m'emporto pa i llavors no en tinc, saps? A vegades dic, joder, no he agafat pa, saps? I a vegades em passa que no en tinc, saps? Però bueno, no... Sempre tinc alguna coseta allà per si ve algun amic poder fer un pa amb tomàquet.
Home, clar, no podia faltar. Andreu, fa 10 anys que ets al capdavant de la fleca i ets la sisena generació de forners de la família. La vostra història d'amor amb el pa ve de lluny, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres, bueno, segons ens comentaven els historiadors del poble, ja fa 6 generacions que aquí hi ha un forn i aquí es ven pa la mateixa família. No és que hagin passat famílies diferents, sinó la mateixa família que són flaquers de sempre. Sí.
Andreu, avui en dia costa trobar, no?, persones tan joves com tu, em sembla que tens 36 anys, exercint un ofici tradicional com el de forner. Ho tenies clar des de petit que volies seguir amb aquesta tradició familiar que ara també comentava la Mercè?
Doncs no. Mai havia pensat que seguiríem el negoci familiar, la veritat. A part, jo vaig tirar cap a altres branques, vaig estudiar en empresarials, després em vaig dedicar a la banca durant uns anys... I no va ser fins més tard que vaig fer un canvi de rumb a la meva professional i em vaig començar a formar per poder portar el negoci que els meus pares havien portat tants anys.
El guanyador del concurs del millor pa de pagès català 2021 és Andreu Galceran, de Cal Mosso.
Estem parlant avui amb l'Andreu Galceran, responsable de la fleca Calmosso de Vilassar de Dalt, que ara ho estàvem escoltant, Andreu, que heu guanyat el primer premi, heu guanyat el premi a millor pa de pagès català del 2021. Andreu, qui té el vostre pa que el fa més bo que el de la resta de forns catalans?
Doncs jo suposo que és una combinació de diverses coses, no? No només es valora el sabor, no? Sinó també es valora la conservació del pa, que és molt important, no? Perquè si hi ha un bon procés, al final també hi ha una bona conservació, no? El color de la molla, el color de la crosta i sobretot la humitat de la molla, que és el que ens fa que el pa es conservi més dies o no. I suposo que aquest resultat de tots els factors pues, va fer que el jurat optés pel nostre pa.
I quin creus que ha estat el secret de l'èxit de Calmosso? Perquè, a més, em sembla que tu també, en tot aquest negoci, hi tens involucrada la teva germana.
Sí, 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 estem els dos. Jo vaig començar... jo em vaig ficar al principi perquè ella treballava també en una multinacional, era directora de màrqueting d'una marca de begudes. I, bueno, i al final, pues, mi germana també estava en un moment de canvis, que va tenir els seus fills, i que li costava molt compaginar la vida familiar amb la laboral, no? I, a part, la seva empresa li dedicava molt hores de feina. I, al final, pues, treballar a casa, bueno, té les coses seves bones, no? Però per ella li anava molt millor, no? Pues pels nens, per portar-los al col·le, per tot, no? I llavors, pues, com va veure que pues, hi havia potser una bona acollida del producte que vaig començar a fer, nosaltres sí que és cert que portem molts anys, no?, a fent pa, però jo quan vaig entrar jo a treballar amb el meu pare, pues, vaig començar a fer coses noves, no?, coses que la gent demandava, no?, com a l'espelta i coses d'aquest tipus, no?, més diferents que abans no es feien. I bueno, llavors va animar ella amb mi i, bueno, i ella ara porta el que és la part de la botiga i les ventes i l'administració, i jo porto només la part de producte, 100%.
Fantàstic, Andreu. Jo ho comentava al principi, m'agrada molt el pa, i el pa de pagès amb oli i verge d'oliva, per exemple, i una mica de sal. Tu, com a especialista en la matèria, com en recomanaries degustar aquest pa de pagès guardonat?
Doncs tal com deies, no? Perquè aquí a Catalunya, sobretot aquí, sempre que mengem pa de pagès, sempre acompanyat d'un bon tomàquet per sucar-lo, oli d'oliva, i després el que te vulguis ficar. Jo m'agrada, per exemple, el diumenge pues, fer carn a la brasa sempre, i sempre a casa ho fem, no? La carn a la brasa i el torrem al pa, encara que sigui del dia, no? I fem això, ens mengem el pa de pagès pues, amb la carn a la brasa, o bé, cap de la nit, pues, un pa amb tomàquet amb botiga també com et soluciona un
mal. Boníssim. Andreu, el millor pa de pagès de Catalunya. Esteu notant que esteu venent més aquests dies?
Bueno, algú més entra, però jo suposo que serà més el cap de setmana, que la gent pues, es desplaça més i tal. Durant aquests dies no ho he notat massa. Sí que la gent ho sap, et felicita, no? Venen a veure't, i la gent està molt orgullosa de que a Vilassar de Dalt pues, tinc el millor pa de pagès, però jo suposo que el cap de setmana que la gent té més temps per anar a buscar el pa aquí o es mou més per anar a buscar productes, pues suposo que notarem més a cap de setmana, jo penso.
Marta, tu volies aprofitar que teníem l'Andreu al matí a Ràdio Estel, no?, per fer-li una pregunta sobre una moda concreta.
Exacte, una moda
de
dels mesos de
moda.
Confinament.
Un pan muy fácil y muy rápido. No necesita apenas amasado. No necesita apenas reposo y además lo voy a preparar con harina común.
Hoy vamos a preparar pan casero. Es muy fácil de hacer y está súper...
Una pràctica, Marta, que em sembla que tu volies, no?
Exacte, perquè, Andreu, durant el confinament, no?, hi va haver aquesta moda, tothom es va apuntar a fer pa casolà i vam descobrir què era la massa mare, que jo, per exemple, no ho havia sentit parlar mai. Realment és tan senzill i tan ràpid fer un bon pa?
A veure... Jo penso que és fàcil fer pa, no? Però el que és complicat és fer bon pa cada dia, no? Perquè nosaltres a diferència d'una persona que pot fer a casa, no? Pues afinem molt més els detalls, no? que per exemple, tu a casa teva no els tens, no? Tenint en compte la temperatura de les masses, les temperatures que hi ha a l'exterior, les temperatures dels forns, que siguin molt constants. I clar, tots aquests paràmetres des de casa no es controlen tant com en un obrador, no? Però sí que és cert que molta gent durant el confinament doncs, em preguntava no, com ho podíem fer, com ho podíem de, com, quina era la millor manera per fer el pa, com ens sortiria més bo, i els donava quatre pinzellades, perquè tampoc és molt llarg no, d'explicar, però... Mm-hmm. I la gent se'n van sortir prou bé, la veritat, el que passa és clar, fer un pa és molt laboriós.
Home, clar. Mira, Andreu, ja per acabar, pels que, com a mi, com a la Marta, estic convençuda, sí, sí, se'ls hagi despertat la gana i vulguin provar el vostre pa de pagès, on us podem trobar? Cal Mosso, no?, de Vilassar de Dalt.
Sí, estem a Cal Mosso, a Vilassar de Dalt, al carrer 9, número 16, i et dic que és una botiga pues, petita, és un negoci petit perquè és un negoci familiar, però bueno, a la botiga podeu trobar quasi molts tipus de pa diferents i bulleria també pues, de bon nivell.
Perfecte.
Ens ho apuntem, eh?
I tant.
Sí. Andreu Galceran, de l'orador de Cal Mosso de Vilassar de Dalt i guanyador del Premi Millor Pa de Pagès de Catalunya 2021. Enhorabona i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per trucar.
Doncs seguim avançant al matí a Ràdio Estel, moment en què, ai, que arriba Miquel Murga, que ens ha d'oferir aquest toc de queda d'aquest dimecres.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Malauradament, dia sí i dia també, hem de llegir i escoltar notícies referents a la violència de gènere, el síntex de la qual, tot i les campanyes de conscienciació i d'educació, no s'aturen i realment arriben a nivells molt, però que molt preocupants. Mira, la notícia que llegeixo avui és referent molt exclusivament al món dels joves i em sorprèn, perquè diu... Un de cada cinc joves nega l'existència de la violència de gènere. No vull entrar avui a parlar exactament d'això perquè requereix una anàlisi més acurada i extensa que la que puc fer jo ara des del toc de queda, però sí que m'agradaria comentar una de les derivants conseqüències d'aquesta violència i a la qual de vegades li donem poca importància. Em refereixo als gelos. Moltes vegades tots nosaltres hem escoltat dir allò de una mica de gelos no va malament perquè això vol dir que estimes el que tens. Mira, no sé, fins aquí fins i tot podríem arribar a entendre-ho com acceptable, però quan aquesta estimació es converteix en control i possessió, la cosa es complica una mica més. Les conseqüències més importants, segons l'informe que se'n deriva de la notícia, són, escolteu, revisar el mòbil per controlar la parella, dir-li amb qui pot i amb qui no pot parlar o hi sortir, i insultar-la o humiliar-la. D'aquí a l'obsessió per pensar que la teva parella t'enganya sense tenir-ne cap mena de motiu aparent, hi va només una petita passa. De fet, aquest és un gran problema, per exemple, quan algú de la parella contracta un detectiu per controlar l'altre membre de la parella. I aquests detectius moltes vegades es veuen obligats a trobar mostres i proves allà on no n'hi ha.
En el cas dels gelosos patològics és el pitjor client, no? Perquè mai el podrem deixar com satisfet, no? Professionalment. És molt complicat. Mai li podrem donar les proves que ella està buscant si realment no existeixen. No?
El tema dels gelos, sobretot quan ja som una mica grans, que és quan se suposa que hauríem de saber controlar-los i vetllar per nosaltres, però també per la gent que ens envolta, és un tema delicat, que no sempre ni tothom tenen solucionat ni podem controlar. És veritat que en els nens, per exemple, la cosa és més complicada, perquè tots hem escoltat parlar i potser fins i tot hem viscut en primera persona o a l'entorn més proper els gelos dels nens, quan, per exemple, tenen un germà nou o a l'escola, aquí, diguem-ne, que poc hi podem fer. Bé, sí que hi podem fer. Segur alguna cosa hi podem fer, però vull dir que són uns gelos que apareixen d'una forma natural i, en tot cas, el que hauríem de fer és assessorar-nos per especialistes per tal de minimitzar-los. El problema és quan aquests gelos continuen ja en edat adulta i afecten de forma greu les nostres relacions tant personals com socials. Tots ens quedem de pasta de moniato quan, de tant en tant, en aquests programes de dubtosa dignitat i credibilitat televisiva, apareixen testimonis que no només expliquen la seva gelosia sense cap mena de prejudici, sinó que fins i tot, moltes vegades, en fan bandera i espectacle.
Hoy vienes a decirle a tu marido que
tenemos un bar, entonces cada vez que viene gente, pues por su carácter, por la manera de hablar de él, entonces cuando él a ver, a lo mejor no lo hace por coquetear, ¿no? Pero a lo mejor está hablando con alguien, la persona que recibe esa broma no sabe cómo la puede interpretar.
Deixeu-me que era un tema tan delicat com aquest, el dels gelos i la més que probable derivació a la violència de gènere, i posi una mica d'humor, no tant per minimitzar el problema, sinó per alleugerir aquesta hora abans de dinar. Els gelos i les actituds geloses en les relacions de parella són un tema habitual tractat per humoristes i per monologuistes. I com a mostra, un botó. I un botó actual, eh? El de la veu del David Guapo.
Relatorio es cuando llegas a casa de la cena de trabajo y te dice, ¿ya qué? ¿Lo habrás pasado bien, no? Porque mira las horas que son. Y tú, pues, sí, sí, ¿no? Y de la nada te suelta, ¿y estaba Sasha en la fiesta? Tú escuchas el nombre de una tía, lo primero que sacas para ganar tiempo es el E, ¿eh? No te da mucho tiempo ella, enseguida te suelta más detalles. Pues Sasha, la rubia, 1,80 m, rusa, parece supermodelo, que está en el despacho C25 al lado de tu amigo Alberto, ese que te gusta tanto ir a visitar, supongo que si lo vas a ver a él, también verás a Sasha de vez en cuando, ¿no? ¿Estaba Sasha o no estaba Sasha?
Avui m'havia cridat l'atenció la notícia sobre la violència de gènere entre els joves catalans i la seva derivant convertida en gelosia. I convindríem que, en molts casos, els gelos són una anècdota més o menys incòmoda, però que en d'altres el tema és greu i afecta de forma contundent la gent que tenim més a prop i que, coincidentment, gairebé sempre són la gent que més estimem i que en reben les conseqüències directament. Així que tractem-los, eduquem-los i, si cal, mediquem-los pel bé i el benefici de tothom. Demà, Mercè, amb el vostre permís, tornaré amb el toc de queda.
Miquel Burga, moltes gràcies. Per cert, és un tema que tractarem, Marta, demà al matí a Ràdio Estel.
Demà.
Eh? Escolta'm, que no em... És que sempre dic al revés. Hem de... aquesta setmana, el que farem al final del programa és dir el resultat de la freqüència
madurada. Exacte, la resposta de la pregunta, i tots aquells que l'heu encertat, ja sabeu que entrareu a aquest bombo final de divendres, que d'on sortirà la persona guanyadora de la panera, de la cistella Capravo. Avui us preguntava, Mercè, no sé si tu t'agrada anar a buscar bolets o no.
No sóc gaire boletaire.
No ets boletaire. No. Aquí a la ciutat tampoc se'n troben gaires, eh?
També és veritat.
Us preguntàvem quin popular programa de televisió podíem veure després del Telenotícies Vespre un 6 d'octubre, com avui, però de fa 10 anys. No sé si tenim temps d'escoltar les pistes. Va, dono directament la resposta.
Vinga, va.
Era Caçador de bolets.
Home, el caçador de bolets. Però fa 10 anys ja, és que passa el temps volant.
Es va emetre del 2004 al 2014. Vull dir, va estar 10 anys emetent-se, i el presentador del programa, que no veiem mai, era l'Òscar Dalmau i la seva magnífica veu.
Doncs, Marta Jarque, moltíssimes gràcies per aquesta freqüència madura d'aquest dimecres 6 d'octubre. Fins aquí al matí a Ràdio Estel. Però ara arriba Ignasi Miranda amb l'informatiu religiós de la casa. Al sense distància. Cuida't molt, fins demà.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
A Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més. Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Tot Sardana, Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi espero.
Vol marxar?
et posen safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel.